l'Info Migdia. Salutacions, una delegació de l'Associació Turística de Calilla participa aquest migdia d'aquí a poca estona en una trobada dinar amb el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baixet. Els empresaris turístics traslladaran al conseller tota una sèrie de demandes, entre les quals que s'agilitin els tràmits burocràtics i administratius a l'hora de demanar ajudes i subvencions pel sector. Segons ha avançat a Ràdio Calilla, la vicepresidenta de l'Associació Turística, Sònia Hernández, a banda de qüestions burocràtiques, també es posa sobre la taula la necessitat que s'acabin les obres de l'autovia de Girona, una inquietud entre l'empresariat calellenc després de comprovar com ha baixat l'arribada de turistes a través de l'aeroport gironí.
I també el tema de l'autovia de Girona, a veure si es pot acabar amb un termini no gaire llarg. Vam demanar, quan va haver-hi la baixada de fluents de visitants a l'aeroport de Girona, va anar una mica lligat també amb el tema de l'autovia. Llavors, sembla que s'ha fet un tram, però clar, això no està acabat. I pensem que és important, tant pel bon funcionament de l'aeroport com pels visitants que arriben amb cotxe, doncs que aquesta entrada o sortida del país cap a França doncs estigui en condicions.
Sònia Hernández també ha parlat de temes de seguretat i una qüestió que els preocupa, com és la seguretat, la situació d'inseguretat mundial i també el terrorisme.
El tema del terrorisme. Ara també entrem en uns moments de l'any complicats per nosaltres, amb molta feina i amb molta afluència de persones. I bé, per nosaltres és molt important que no es baixi la guàrdia. Ens consta que hi ha molt bona vigilància i que està tot molt controlat, però sí que demanaríem reforçar el màxim possible que no ens passés cap percans d'aquest.
Després del dinar que es farà a l'hotel Bernat II amb els empresaris turístics, el conseller també visitarà la piscina olímpica i el Museu del Turisme. I Calella va reduir a l'abril el nombre d'inscrits a les oficines d'ocupació. 1.377 calellencs i calellenques estaven inscrits a les oficines d'ocupació en tancar-se el passat mes d'abril, dins el qual va celebrar-se, recordem-ho, la Setmana Santa. Tot i que en termes absoluts la xifra s'ha reduït respecte al 2015, quan hi havia 1.530 veïns inscrits en el servei d'ocupació, percentualment l'atur local continua per sobre de la taxa comarcal, provincial i catalana, que un mes més confirmen la tendència a la baixa. Dels 1.530 calellencs que constaven com a demandants de feina a les oficines d'ocupació, l'abril del 2015 s'han passat als 1.377. Són les dades que ofereix el report d'atur que confecciona l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal i de la qual se'n desprèn una taxa local del 17,9%, gairebé un punt per sobre que ara fa 12 mesos. Amb tot, és el quart mes consecutiu de reduccions de la desocupació a Calella des del gener, quan va superar, recordem-ho, el 20%. En el conjunt de la comarca, la taxa es col·loca en el 15,8%, rebaixant les dades intermensuals i interanuals amb una reducció del 2,5% i de l'11,6% respectivament. El 54,2% de la desocupació maresmenca és femenina i per sectors econòmics la reducció més significativa d'aquesta desocupació s'ha produït en l'agricultura, seguida de la construcció, els serveis i la indústria. Dins l'àmbit local, tots els municipis maresmencs tenen menys demandants de feina que fa un any. Pineda de Mar amb el 22,3 i Tordera amb el 20,4 són les poblacions que presenten uns percentatges més elevats i en l'altre extrem hi ha Taià, Cabrera, Alella i Cabrils, que no arriben en aquest cas al 9%.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocallatv.
I encara vinculats amb el món del turisme, tornem a parlar del turisme per dir-vos que Calella continuarà un estiu més sense la bandera blava a la platja Gran. Aquest 2016, i per segon any consecutiu, el litoral calellenc tindrà la bandera blava a la platja de Garbí, una distinció que atorga la Fundació d'Educació Ambiental amb la col·laboració de l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor. Tal i com vam explicar en el seu moment, la platja Gran es queda sense aquesta bandera perquè permet la circulació de cotxes. En declaracions al Punt Avui, el tinent d'Alcaldia de Serveis Públics, Albert Torrent, ha explicat que havien tornat a presentar la candidatura pensant que els criteris d'adjudicació podien haver canviat, però després d'aquesta segona negativa, diu, no ho tornaran a fer. En el conjunt del Maresme, aquest 2016, hi ha dues platges més que aconsegueixen la bandera blava. Es tracta de les platges de Malgrat de Mar i també de Pineda de Mar, que després d'haver perdut l'any passat la bandera blava per deixar entrar els gossos a la sorra durant un temps determinat al matí, ara la torna a recuperar i té les banderes blaves a les dues platges, a la Riera i també a la dels Pescadors. Les banderes blaves representen un reconeixement internacional en diferents aspectes, com ara la gestió mediambiental i la seguretat en les instal·lacions o també la qualitat de l'aigua, entre d'altres. El Club Nàutic de Calella aclareix que Costes de l'Estat els prohibeix tenir un aparcament dins de la zona de domini públic marítim terrestre. És per això que fa unes setmanes l'entitat va retirar la tanca que restringia l'accés a uns terrenys ara oberts al públic i on s'hi veuen cotxes aparcats. Aquesta mesura té els requeriments que ha fet l'administració estatal per renovar-los la concessió d'ocupació del litoral calellenc, que també se'ls ha quedat a la meitat. Des del 2010, el Club Nàutic està ocupant en precari l'espai litoral de Calella pel desenvolupament de la seva activitat i són des de l'any 1943 i l'entitat va iniciar l'any passat els tràmits perquè Costes de l'Estat els renovés la concessió d'ocupació dins la zona de domini públic marítim terrestre. El president de l'entitat, Antonio Misé, ens ha explicat a Ràdio Calella que es va rebre una notificació de la demarcació de Costes de l'Estat a Catalunya en què se'ls recalcava que estan prohibits els aparcaments dins d'aquesta delimitació litoral. És per aquest motiu, ha recalcat Misé, que van treure l'aparcament que tenien restringint l'accés als seus socis.
Hem hagut de treure el pàrquing i deixar-lo lliure. No sabem ara per què servirà. A nosaltres no anava molt bé. Ara poder quedar aquí mort. Allò no ha sigut l'Ajuntament el que ha tret el pàrquing ni molt menys. Ara, si passa un cotxe, passa una persona a peu i passa una bicicleta al mateix temps. Això ara és un desastre. De la manera que està és un desastre.
Però no és l'únic motiu. Amb les noves condicions que fixa Costes i en funció del nombre d'associats de l'entitat, actualment 114 socis familiars, se'ls ha reduït a la meitat la superfície que poden ocupar. Dels 12.000 metres quadrats que tenien, els 6.000 actuals ja delimitats per una reixa metàl·lica que ha col·locat el Nàutic. La zona per on s'ha retallat és la que s'utilitzava d'aparcament i que ara ha quedat totalment accessible també pels cotxes. Amb tot, està igualment afectada per la prohibició de Costes. El president del club ha indicat, però, que podran disposar d'un vial de serveis per accedir a les instal·lacions i permetre l'entrada i sortida d'embarcacions. Antonio Misé també planteja una solució pels socis del Nàutic que fins ara gaudien de la zona per aparcar.
Quan no es pugui, jo volia anar a parlar a l'Ajuntament a veure si en aquest pàrquing d'aquí l'Ajuntament ens dona un vale que no valgui molts diners per poder aparcar aquí, perquè si no aquí deixaríem el sou. És l'únic puesto. I si no, mira, tothom a peu.
El principal mal de cap que afronta el Club Nàutic per renovar la concessió té a veure amb la disposició de les casetes del magatzem. Actualment estan col·locades en paral·lel a la platja i Costes els obliga a posar-les en perpendicular per minimitzar l'impacte visual.
I a més, canviar el material de lo que n'hi ha, o sigui que és de xapa i ha de ser de fusta, per exemple. I tot això, és clar, per nosaltres és una quantitat de diners que haurem de fer de rames als socis i tot per poder fer-ho. Hem demanat ja dos pressupostos. Això no es vindrà a resultar de l'ordre de los 40-50.000 euros. A l'Ajuntament de Calella, el senyor Arnillas, Xavi Arnillas, ens ha ajudat molt i està disposat a acompanyar-se sempre a Costa i allà on sigui.
El Club Nàutic preveu també realitzar totes aquestes modificacions requerides al llarg d'aquest any 2016, evitant afectar la mesura del possible, diuen, a l'activitat que tenen durant aquests mesos d'estiu.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Els participatius de joventut de Calella, exemple de bona pràctica dels governs locals. el banc de proves de bones pràctiques, volíem dir, ha incorporat els pressupostos de joventut de Calella en la base de dades, reconeix l'experiència com un exemple d'innovació de govern i de gestió municipal. Aquest 2016 se'n farà la cinquena convocatòria pionera al municipi en deixar a mans dels ciutadans l'elecció de quins projectes o iniciatives es financen amb el pressupost municipal. La Federació de Municipis de Catalunya, també la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals i els ajuntaments més poblats de Catalunya valoren l'experiència d'aquests pressupostos participatius de joventut que l'any 2010, recordem-ho, es van implementar a Calella de forma pionera. Els joves de la ciutat van poder proposar i votar projectes i iniciatives que els finançarien amb una partida de 10.000 euros del pressupost de l'exercici del 2011. Amb els joves, l'Ajuntament de Calella va començar a impulsar la participació vinculada a les prioritats dels pressupostos, ampliant-ho després a projectes d'àmbit també de ciutat, instal·lacions esportives i aquest any demanant la implicació dels veïns perquè plantegin també projectes d'actuació més general. En paral·lel, s'ha anat incrementant també la partida assignada a cadascuna de les línies de participació. Aquesta és la segona experiència que el Banc de Bones Pràctiques de l'Administració ha reconegut a Calella. L'any 2010 va entrar a la seva base de dades gràcies a la instal·lació de captadors d'energia solar tèrmica a la piscina municipal. Més coses, més qüestions. La policia de Malgrat de Mar vigilarà la feina dels escombriaires durant tot aquest cap de setmana per evitar noves agressions com la que es produïa fa uns dies en aquesta població. Ens amplia la informació Jordi Prat Savalls.
Aquest mateix cap de setmana, la policia local de Malgrat seguirà de prop la tasca de neteja dels carrers a la matinada. Ho farà per evitar que es puguin repetir agressions com les que va patir dissabte a primera hora un operari de l'empresa Coptàlia que estava escombrant a la zona del carrer Sant Esteve. El consistori malgratenc, la policia i l'empresa s'han reunit aquesta setmana per intentar reforçar la seguretat del servei amb petites actuacions. Sigui com sigui, l'alcalde de Malgrat, Joan Mercader, assegura que l'agressió és un fet aïllat.
Que ens hem reunit també aquesta setmana amb tant la responsable de Coptàlia com l'inspector de policia i jo mateix, per tal doncs, d'aplicar alguna mesura que, tot i ser un fet aïllat, no deixa de ser un fet greu i que volem minimitzar doncs, que passin aquest tipus, no només aquest tipus d'agressions, sinó altres tipus. No?
En canvi, el mitjà local, el malgratenc.cat, assegurava que ja hi havia hagut altres agressions físiques i verbals a persones d'aquesta empresa. A la reunió es va decidir que la policia local incrementés la vigilància a les actuacions de Coptàlia a la zona del passeig marítim i al carrer Sant Esteve en les hores de sortida de les discoteques. La mateixa empresa també posarà millors comunicacions entre el personal i evitarà a fer torns unipersonals. Dissabte passat, un operari de Coptàlia va rebre una pallissa i diverses ganivetades a les 7 del matí. L'agressor, de 33 anys i de Malgrat, va esgrimir insults racistes al treballador d'origen magrebí. El noi va ser detingut poc després per la policia local i posat a disposició judicial.
Gràcies, Jordi. I Catalunya Sacra ha organitzat per avui una conferència sobre el retaule barroc de l'Església Santa Maria d'Arenys. La conferència anirà a càrrec del doctor Joan Bosch, especialista en Història de l'Art de la Universitat de Girona. Serà a partir de les 7 de la tarda i, tot i que l'assistència és gratuïta, això sí, cal inscripció prèvia. Ens ho explica Carlota Tanganelli. Carlota, bona tarda.
Bona tarda. Catalunya Sacra és un projecte que han creat els bisbats de Catalunya per donar a conèixer el valor cultural i patrimonial de les esglésies del nostre territori. La iniciativa es va posar en marxa fa 3 anys i des d'aleshores han anat fent una quarantena d'activitats anuals. Avui és el torn del retaule barroc de l'església Santa Maria, aprofitant que fa poc ha estat restaurat per la Generalitat i que és una de les fites més altes del patrimoni artístic català i un dels grans retaules de la seva època. El coordinador de Catalunya Sacra, Dani Font, explica l'objectiu d'aquestes conferències.
De vegades anem a fora a veure coses que ens semblen meravellosos i, en canvi, a casa mateix tenim un patrimoni tan o més important i moltes vegades no ens hi havíem ni fixat. La gent queda molt sorpresa i contenta perquè també des de Catalunya Sacra ens agrada buscar persones que ho puguin explicar bé, persones que siguin capaces de fer una bona explicació sobre el tema i que sigui atractiu i interessant.
Les inscripcions gratuïtes es poden fer per correu electrònic a reserves@catalunyasacra.cat.
Gràcies, Carlota. I arriba l'agenda esportiva del cap de setmana amb Ado Itxart.
Arriba el divendres i és moment de repassar l'agenda esportiva i comencem parlant de bàsquet. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls acabarà la Lliga a la pista de Lloret amb la clara intenció d'aconseguir una victòria i finalitzar la temporada amb guarismes positius. Recordem que ara mateix tenen 15 victòries i 14 derrotes. Continuem amb el bàsquet, ja que les noies del Club Bàsquet Calella jugaran dissabte a 6:15 de la tarda al pavelló municipal contra el Quart. Pel que fa a l'handbol, també jugarà a casa, en aquest cas el diumenge a 7:00 de la tarda contra el Cornellà. Tres partits de Lliga són els que resten per finalitzar la temporada amb els de Salva Puig, ja amb la permanència matemàticament assolida. En futbol, interessant partit entre l'Escola Llavaneres líder i el Club de Futbol Calella. L'encontre jugarà a Llavaneres demà dissabte a 3:00 de la tarda. I acabarem aquesta repassada a l'agenda esportiva parlant de tenis taula, ja que un total de 10 palistes calellencs buscaran aquest cap de setmana classificar-se pels campionats de Catalunya d'edats. La repesca es celebrarà de nou a Calella, com dèiem, durant tot aquest cap de setmana.
Gràcies, Badó. Pausa i arriba la previsió del temps, també per aquest cap de setmana amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
El temps de les últimes hores ha estat marcat per un increment de la nuvolositat que varen començar a tenir ja a partir d'ahir al migdia. Situació que avui continuarà dominada pels núvols, tot i que d'entrada aquí a la zona maresmenca no esperem precipitacions. Sí que hi pot haver alguna pluja cap al sud de Catalunya o comarques de l'interior, però sembla que nosaltres quedaríem una mica al marge. A banda d'això, els vents continuen com fins ara. Ahir a la tarda es va reforçar el vent de llevant. Avui continuarà moderat a tota la costa de la comarca amb una situació marítima alterada, maror i àrees de forta maror a tota la costa maresmenca. Les temperatures que aquesta passada nit han pujat avui de dia seran una mica més baixes respecte a les d'ahir. De cara a demà dissabte, esperem que el temps s'estabilitzi una miqueta més. Al matí ja la nuvolositat serà abundant i es pot escapar alguna primera gota. Durant la tarda, les precipitacions tot apunta que aniran a més aquí a la comarca i que encara podrien ser més importants de cara a la jornada de diumenge, un nou dia en el qual la nuvolositat serà abundant, amb aquestes pluges que també seran destacables de cara a diumenge a tota la comarca. Es poden superar els 15 litres per metre quadrat. Pel que fa als vents, demà dissabte, doncs esperem que estiguin marcats pel vent de llevant, que continuarà moderat, situació marítima alterada. Diumenge els vents seran més variables i l'estat de la mar millorarà una mica, tot i així hi haurà molta mar de fons. La pròxima setmana la començarem també amb un temps insegur que es mantindrà com a mínim fins al proper dimecres.
Marxem a partir d'ara la informació, com sempre. Continua els butlletins horaris de Ràdio Calella. El primer, a 2:00 de la tarda, i a 8:00, nova edició de l'Infovespre, presentada per Dolors Lieuri. També podeu estar informats als perfils de Facebook i Twitter de Ràdio Calella Televisió. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda i bon cap de setmana. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.